Romà Calafana.
Rack and Go, amb Oriol Llop, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. Barça juga a RAC 1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís García, Laia Coll, Marc Guillet, Gerard Ballera i Guillem Estadell.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC 1 a l'estadi Martínez Valero. A les 9 en punt de la nit, l'Elx i el Barça jugaran un dels partits corresponents a la 27a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. I avui, abans del partit, jo em preguntava com es prepara aquest duel si ets l'entrenador del Barça. El Barça és líder, té 12 punts més que el segon classificat i juga contra el QE de la primera divisió, que ara mateix, abans de sortir al terreny de joc, té 14 punts menys que el primer equip que se salva. És a dir, el Barça té molt a prop el títol de Lliga, però encara ha de fer la feina, i l'Elx està pràcticament a segona divisió, tot i que, des d'un punt de vista matemàtic, pot dir que encara té opcions, i és cert. Però és que, en el cas del Barça, a banda d'aquests 12 punts més que el Real Madrid, dimecres jugues un partit precisament contra el rival de tota la vida, i en aquell partit hi ha en joc una final, la de la Copa del Rei, en aquest cas. Per tant, no ha de ser fàcil preparar mentalment els futbolistes per encarar-se aquest partit d'avui. Potser ara, quan la Marta ens canti l'onze, direm, home, doncs hi ha algunes peces, hi ha alguns futbolistes que no són molt habituals en els onzes titulars de Xavi, i aquí pot haver-hi un grau de motivació extra, que aquests jugadors entenguin la titularitat d'avui com una oportunitat per ser més protagonistes en el tram final de la temporada, i que sigui a través d'aquesta il·lusió que puguin tenir aquests futbolistes que el Barça aconsegueixi sortir concentrat, sortir endollat i sumar els 3 punts. Seria fantàstic, evidentment, que el Madrid sortís a jugar demà contra el Valladolid al Bernabéu a 15 del Barça. Veurem com surt, amb quin to surt l'equip avui. Serà interessant comprovar si l'entrenador i el cos tècnic han estat capaços de fer una bona feina de coco abans d'aquest partit del primer contra el QE. Ara mateix la distància de punts entre el Barça i l'Elx és abismal. Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'11 com a mínim ens permetrà ara tenir una xerrada futbolera divertida, no?
Sí, sí, perquè d'entrada descansa d'inici Busquets i tot apunta que serà Eric Garcia qui jugarà de mig centre, una possibilitat que Xavi i el cos tècnic fa temps que rumien i que assagen en entrenaments i que avui es posarà en pràctica. De fet, ahir Xavi ja ho deia a la sala de premsa.
Que la Marta ja ho sap, perquè ho hem comentat a fer un cafè abans d'entrar a l'estadi, que hi ha, per mi, hi ha dos titulars avui que em fa molta por que siguin titulars. O sigui, jo els hauria tancat en una caixa forta fins dimecres. Però vaja, són titulars.
Els dic o
sí.
juguem...
Tu digues l'11 i a veure si la gent...
D'acord. Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, Eric García de mig centre, Sergi Roberto i Gavi d'interiors, i al davant Ferran Torres, Lewandowski i Ansu Fati.
Sí. Si la meva pregunta és... què fan a ells Araujo i Lewandowski?
Directament aquesta és aquesta la pregunta.
Laia Coll, tenim l'11 de l'Elx?
Hola, sí, tenim l'11 de l'Elx. Estrena avui BKCC a la banqueta del conjunt il·licita. L'11 de l'Elx, que de moment manté el mateix sistema que s'utilitzava a Matxin. Avui l'Elx surt a jugar contra el Barça amb Edgar Badia a la porteria, defensa de Singham, Tete Morente, Palacios, Carmona, Vigas i Clerc, un doble pivot amb Gumbau i Mascarell, banda dreta Tete Morente, banda esquerra Fidel i a dalt, en punta, Pere Millor.
A l'estudi de RAC1, el Jaume Molló, el Joan Lluís García, el Marc Guillén, el Gerard Ballera i el Guillem Estadella. Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda.
Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres?
Doncs bàsicament amb l'etiqueta RAC1 ens podeu comentar i nosaltres us anirem llegint i comentant tot el que vosaltres expliqueu i volem saber una mica la vostra opinió. Després de la tornada, doncs les ganes que hi ha de futbol, si hi ha ganes d'aquest partit d'avui, ho anirem llegint.
Sí,
a mi em torna loco.
Segur. El partit és dels millors que es pot veure ara mateix.
Jo em imposen un partit de Champions i dic no, jo vull un Elx.
No?
Sí.
Bé, Guilla, sempre has tingut criteri, una altra cosa no, però criteri sempre.
Sí.
Estadella?
Sí. No, jo tinc un diferent al vostre, perquè vosaltres sou professionals, però jo us porto l'altre contrapunt una miqueta, perquè també s'ha de valorar aquestes coses. Aquests partits són importants. Aquí està la Lliga. Avui el Martínez Valero està a la Lliga.
Són tres punts iguals que el del Madrid, no? Això, aquesta l'hauries de dir, aquesta.
Anem encadenant.
Anem encadenant
tòpics.
El de dijous és
Copa,
no?
Dimecres.
Això.
Sí. No, però centra, el de Madrid, de l'últim.
Ah, de l'últim, sí.
Te'n recordes? Fa 15 dies.
Sí. Costa. Sí, ha passat temps,
Fa 15 dies vam acabar.
Sembla que faci molt més, eh?
No, total.
Sí, el Barça va guanyar 2-1, te'n recordes? Que sí, i tot plegat.
Sí, boníssim que sí, aquell últim gol. Fantàstic el que sí. Jo des del primer, jo dic, primer principi temporada, dic que sí, MVP.
Sí. Està a prop.
Sí.
Passen 7 minuts de les 8. Quim Salvador, hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, tot bé?
Molt bé, aquí veient la cursa sprint del Gran Premi de l'Argentina de MotoGP.
Sí, per això et saludo, bàsicament. Ja que sempre m'agrada saludar-te.
Imaginava, sí.
Vull dir, en antena et saludo perquè ara tenim la novetat aquesta de la cursa sprint que fa com gràcia, no?, la novetat aquesta de les... Que són 12 voltes?
Sí, és interessant. Ara ja només en queden 10, perquè ja en porten dues. Tenim liderant Franco Morbidelli, seguit per Darren Binder, Luca Marini i Àlex Márquez IV. El petit de Can Márquez ha aconseguit fa una estona la seva primera pole a MotoGP i de moment doncs no ha perdut opció de lluitar, per què no, per la victòria o el podi, però sí que és veritat que d'arrencar primer doncs han passat tres pilots i ara és quart. Tenim cinquè el campió líder Pecco Bagnaia i darrere Aleix Espargaró sisè, més endarrerit Maverick Viñales vuitè.
Molt bé, doncs quan s'acabi ens demanes pas i així expliquem com ha acabat això, eh?
Molt bé, fins ara.
Fins ara. Escolteu, ja tenim l'11 del Barça. Feia broma, però no és broma, però vull dir, perquè potser sí que endur-se'ls, potser sí, però fer jugar Araujo avui, sí? Fer jugar Lewandowski avui, sí? Vaja, és veritat que jo hauria sortit avui amb 7 juvenils, però ja sé que jo sóc un exagerat. Però vull dir que hi ha algunes peces que potser que s'han de protegir molt, no?, de cara al dimecres, o no?
Sí.
Com està la Lliga.
Sí, sobretot perquè Araujo, clar, tens la sensació que està sortint de lesió, que pot estar una mica tendre, que és un jugador que més val no arriscar, que ha anat recaient. Lewandowski, en principi, té poques lesions, també no tens masses davanters, i crec que és un jugador que es pot regular força més. La veritat és que en les travesses, doncs, Araujo tots el posàvem descansant. Suposo que està molt bé, agafem-ho per aquí, que està molt bé, que realment se sent molt fort i que d'alguna manera doncs vol ritme de competició. Jo comparteixo que em sorprèn la presència d'Araujo alhora que veig un 11 amb certs dies, un dia de càstings, no? Un dia de proves i fins i tot potser alguna pel dia del clàssic. Sense anar més lluny a la davantera, juguen Ferran i Ansu Fati. El dia del clàssic jugarà Rafinha, entenc, Rafinha i Lewandowski. Veurem si el quart migcampista si en tens, o potser doncs Ferran i Ansu, un dels dos ha de sortir de titular i avui doncs es poden guanyar aquesta plaça, o serà important també veure quina cara té, sobretot Ferran avui, que hauria de jugar per la dreta, la posició on ell s'està trobant més còmode. Però tot el que ens sorprèn més, i jo crec que tots tindrem més ganes de veure avui, és això d'Eric, aquesta posició d'Eric de mig centre. Tots sabem que té molt bona sortida de pilota, té molt bona visió de joc, és capaç de filtrar passades cap endavant. Evidentment, sabrà defensar com a mig centre, això no hi ha cap dubte. El dubte aquí és quan ell hagi de jugar d'esquena Això és una cosa que el central mai fa. El central sempre veu tot el camp de cara, sempre li passa el porter com molt i sempre ha de jugar de cara, no s'ha de regirar. En canvi, el mig centre, de les coses més difícils que té, és aquesta, que quan comença la jugada, si el rival et pressiona, que avui suposo que no pressionarà, però si li pressionés, doncs que ha de començar d'esquena i ha d'esperar aquesta passada del central i regirar-se. Això pot semblar fàcil des de casa, però des de la gespa és molt complicat. Avui suposo que l'Ells no pressionarà i potser per això també, doncs, avui Xavi Hernández s'anima a provar per primer dia Eric García de mig centre, una posició que potser serà la seva del futur, perquè crec que Eric García, és veritat que virtuts en pilota en té moltes, intel·ligència, caràcter, jo crec que està fet per jugar al Barça, però per corpulència i per contundència en les accions defensives podia faltar-li, doncs, aquest punx defensiu i potser, doncs, li anava a costar molt, doncs, a guanyar-se la vida com a central del Barça. Bé, hi ha jugadors de vegades que han de canviar la seva posició, especialment a Can Barça, de vegades hi ha mig centres que s'han de reconvertir centrals, extrems que s'han d'anar al lateral, doncs potser Eric García tindrem un central que se n'ha d'anar al mig centre perquè no és prou defensa, entre cometes, per jugar al Barça, però sí que és molt bon futbolista i de mig centre podria tenir recorregut. Veurem, com també tinc ganes de veure Sergi Roberto, que va fer un partidàs del Clàssic i que avui torna a jugar a l'interior.
Mira, jo abans d'entrar a l'estudi avui parlava amb el Marc i li explicava una conversa que vaig tenir fa uns dies amb un amic meu, fa unes setmanes ja, que vam estar una bona estona, saps allò que comences a lucubrar sobre el Barça, sobre quins jugadors haurien de jugar, en quina posició, en quina no, i aquest amic meu, ara sonarà el que us explicaré ara, no avantatgista, sinó el següent, i em tiro jo directament ja als comentaris, però aquest amic meu em va dir: ostres, jo és que veig molt a Eric García de pivot defensiu. Jo primer em vaig quedar a dir: però on vas, home, però què estàs dient, no? O sigui, t'has begut l'enteniment. I llavors anant-hi pensant, i els dos anant xerrant, vaig pensar: ostres, però no està malament. Fins i tot fins al punt de dir: ostres, un dia ho he deixat anar a la Transmi, perquè, ostres, una idea que em ve pel cap, però de tan sonada que la veia, no la vaig arribar a dir perquè vaig pensar que ens en diran, aquest tio no la toca, s'està aquí despenjant. I mira tu per on, que uns dies després ens trobem amb Eric García, unes setmanes després ens trobem amb Eric García en aquesta posició, que jo tinc ganes de veure'l, perquè jo crec que tens molt a guanyar i poc a perdre. És una aposta i una fórmula que, si et surt bé, ostres, tens un jugador al qual pràcticament no has fet jugar des del mes de gener, que pots trobar-li una nova sortida per jugar, pots donar descans a Busquets, pots donar descans a Frenkie de Jong, pots donar descans a la resta de migcampistes, guanyes un migcampista en aquest Barça de quatre migcampistes que va un pèl just pel que fa als jugadors de mig camp, i si et surt malament, doncs escolta, no passa res, és una prova que has fet, és un partit al camp del CUE, i en un camp en què en principi un equip en el qual tu tindràs la pilota, i esperem a priori que Eric García hagi de córrer poc enrere, perquè no seria la seva millor qualitat. Jo el veig també, pel que deia ara el Marc, amb corpulència i amb surt amb toc de pilota, igual també dic una bajanada, però em recordaria aquest el Koeman que jugava al mig del camp en el primer Dream Team, és a dir, aquest jugador que no és ràpid, però sí que amb el peu és molt fi, i sobretot en les passades llargues té un guà al peu. Veurem, tinc moltes ganes de veure aquesta prova. I després, pel que fes, tu deies de Lewandowski i Araujo, és veritat també que poca cosa més hi ha a la banqueta, tu li fas un cop d'ull a la banqueta, és veritat que hi ha Sergio Busquets, perquè també se'l vol reservar, entenc, Xavi, que hi ha Kessié, hi ha Valde, però és que em sembla que venia mitja molèsties de la selecció espanyola, i tota la resta ja és, estem parlant jugadors del Barça Atlètic o del juvenil. Per tant, jo espero un partit avui en què el Barça pugui resoldre la primera part per la via directa, que no li passi com l'Almeria, és a dir, que surti endollat, tot i que és un partit complicat d'endollar-te, que el resolgui la primera part, i a partir d'aquí que vingui el carrusel de canvis i que puguem veure jugadors com Pablo Torre.
Doncs jo encara hi afegiria Gavi i Pou, els teus dos noms. Jo avui, Gavi, després de tot l'enrenou també, vull dir, d'haver jugat amb la selecció, de tots els comentaris, jo em sembla que tenint Pablo Torre, per exemple, o que sí, jo crec que era un dia fins i tot per tenir fresc de cara a dimecres Gavi a punt per jugar contra el Madrid. I, escolta'm, a dalt, Alarcón o Stanis, per això hi ha el filial, per sí. Això vull dir, Xavi en el seu moment va posar Ilias Akomak.
Saps l'únic que puc dir, puc pensar contraargumentar-me a mi mateix, i en aquest cas a tu, Jaume, sí, que és que val que 12 punts, que d'acord,
sí, però
que això tampoc vol dir que començar a fer alineacions com ja. Si gairebé estiguéssim en partits que no compten per res, saps? Sí. Que no se't desconnecti l'equip a la Lliga com dient ara ja aquest tio posa gent del planter i deixa a casa titulars indiscutibles, saps què vull dir?
Sí, sí.
I més
que perquè arribant... Només ho faries avui, no?
Però arribant al Clàssic tampoc vols arribar perdent o fent un mal partit contra el Cué, no?
Sí, ja,
no, és
ja.
Que clar, que pot passar, eh? Sí. Que avui es donen tots els condicionants perquè sí. El Barça no jugui bé.
També.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Més que la frescura, no? És el possible desgast, que al final està jugant un dissabte, tens la tornada de la Copa el dimecres, és el, no?, que passi alguna cosa i que... Però això et pot passar avui, et pot passar en un entrenament, malauradament. Per tant, jo en aquest sentit crec que Xavi fa bé, insisteixo, i el desgast, és veritat que hi ha hagut alguns jugadors que venen de jugar amb les seves seleccions, però vaja, aquí el cos tècnic ha de saber evidentment la càrrega de treball que té cada un i qui pot jugar i qui no, però vaja, crec que hi ha prou dies de descans com per arribar bé al partit de dimecres.
Jo crec que aquí també influeix molt el tema infermeria, és evident, tenint en compte que tens les afectacions que tens de cara a dimecres. Pedri ja no el tindràs, Christensen tampoc el tindràs, i per mi aquesta alineació confirma que De Jong definitivament tampoc el tindràs. Aleshores, fent aquests equilibrismes al mig del camp, volent dosificar Busquets per tenir-lo, per no arriscar-te a perdre'l de cara a dimecres, i a més tenir en compte que està una groga de l'ascensió, també això jo crec que entra en l'equació. Aleshores, jo crec que això et fa apostar per l'invent d'Eric Garcia de pivot defensiu, de mig centre, com li vulgueu dir, que és veritat que és un invent que ara es pot interpretar així, no deixa de ser-ho, perquè és la primera vegada que es veurà en un partit, però sí que és veritat que jo insisteixo en que el cos tècnic és una idea que fa, que no és d'aquests últims mesos, vull dir que des de la temporada passada que ja es plantegen aquesta idea per les qualitats que té Eric, que el jugador la temporada passada no s'hi veia i per tant no va tenir més recorregut, però jo crec que tenint en compte el protagonisme que té aquesta temporada i havent-ho assajat en els entrenaments, jo crec que avui és una mica una prova de foc que es pren tant el cos tècnic com el propi jugador per veure si pot tenir més recorregut, si se sent prou segur i si a partir d'aquí pot créixer o quedar-se en una alternativa molt de pla Z.
Amb el rol que està tenint al centre de la defensa, jo crec que ara s'hi veu, però com no s'hi havia vist en la seva vida.
Mai s'havia vist tan clar, no?
Jo crec que farà tot el possible per veure si al màxim que pugui.
I que és un experiment en gasós, és a dir, estàs a 12 punts, vull dir, és el moment de la temporada, tu has guanyat
contra
l'Elx, com per poder fer aquests experiments, que és el que deia, tens molt a guanyar i poc a perdre.
I mira, també et diré una cosa, que sé que semblarà ara una mica boig, però pel dia del clàssic, si hi ha les baixes que hi ha i si De Jong no pot jugar al mig camp, jo crec que has de treure una defensa, o seria molt bona una defensa, molt bona sortida de pilota. I sé que ara us posareu a patir, però Eric Garcia traient la pilota de darrere, sincerament, perquè si no, algú ha de treure la pilota jugant. Si al mig del camp no tens a De Jong, treure una defensa Marcos Alonso i tal, bé, jo preferiria també tenir-lo finet.
Jo el que et recomano, Marc, és que et prenguis una Estrella d'Am ben fresqueta. Cervesa des de 1876, això està a punt de començar, hi ha hagut l'aturada de seleccions, per tant, sí. Estrella d'Am, i a partir d'aquí a mirar aquest Elx Barça tranquil·lament.
Si agafeu la moto després, no, eh?
No.
Però
no,
si ja sou a casa, al sofaret, etc. Sí. Quim, com van les coses a Argentina?
Doncs, menys de 3 voltes pel final, s'escapa Brad Binder, sud-africada a KTM, el persegueixen dos pilots de Ducati de l'escuderia Valentino Rossi, que són el seu germà Luca Marini i Marco Bezzecchi, el quart és Franco Morbidelli, cinquè Pecco Bagnaia, sisè i primer dels catalans Àlex Márquez, setè Maverick Viñales, malauradament Aleix Espargaró està fora de cursa perquè ha caigut, recordem Marc Márquez i Pol Espargaró són baixa a l'Argentina per lesió.
Molt bé, doncs pendents del desenllaç d'aquesta cursa ràpida del Gran Premi de l'Argentina. Passant gairebé 4 minuts d'un quart de nou, s'omplirà avui el Martínez Valero, malgrat que aquesta gent ja està pràcticament amb un peu i mig a segona?
Si no s'omplirà, poc li faltarà. Quedaven encara entrades a la venda, no s'ha pogut penjar el cartell d'entrades exaurides, però eren poques les entrades que quedaven. Acabarà depenent l'assistència final dels abonaments, però normalment el partit contra el Barça, o almenys la temporada passada, va ser la màxima assistència en tota la campanya. De moment, aquest any, contra el Real Madrid, Madrid també hi va haver-hi molt bona entrada, però avui fins i tot es pensava superar aquesta entrada i que estigui per sobre dels 30.000 espectadors. També és cert, Joan Maria, que evidentment l'afició majoritària serà de l'Elx, però sobretot a la Rodalia també, i ara quan ha sortit a escalfar-se Marc-André Ter Stegen, juntament amb Iñaki Peña i Arnau Tenas, hem pogut veure que també hi haurà avui molta afició blaugrana aquí al camp de l'Elx.
Sí, Marc, no ha de ser fàcil preparar aquest partit psicològicament, eh?
Gens.
De dir-li als jugadors, va, hòstia, va, que encara hi ha lliga, tal, no? El rival ens plantarà cara.
Sí, sí. No, gens.
M'imagino tots dient...
Vens marejat de la selecció,
el Madrid a 4 dies,
clar, tots pensant en el Madrid, vulguis que no, tots tens la sensació de que avui serà un partit senzill, que serà un partit fàcil.
És que Marc, perdona, però és d'aquells dies, no, que com jo m'imagino, no, com a líder de grup, cada afirmació que fas, jo crec que saps que l'entorn, o sigui, l'entorn, el teu vestidor en aquest cas, pensa exactament el contrari, no? És, va, que la lliga no està guanyada. Va, que el rival hi anirà, es dur de pelar, no sé què... Oblidem-nos del partit de dimecres, tothom.
Vull dir que tot
el que has de dir va absolutament contra natura, no? Però vaja, això és la professionalitat, no?
Bé, jo crec que l'únic que... Jo, com a mínim, jo potser m'enfocaria més com a dir, ei, hem de jugar fort, hem de pujar amb un ritme alt, perquè el dimecres hem d'estar molt ràpids, fa dies que no ens veiem, això ha de ser un entrenament de molta qualitat, i un entrenament de màxima intensitat, ens hem d'acostumar a jugar a aquesta velocitat, i som-hi, perquè si avui no surt bé, ho patirem per dimecres, motivar-ho una mica per aquí.
I bé, Ansu, Ferran, Eric, són futbolistes, fins i tot diria Jordi Alba i Marcos Alonso, que els hi podries dir, bé... demostreu-me que he de triar diferent els propers dies, no? Encara hi ha evidentment el partit de dimecres, però després hi ha duels interessants, a l'ETI a Madrid a casa, no? Hi ha partits una mica més atractius que si avui feu un bon partit, doncs potser us trio un detriment d'un company, no?
Exacte, per anar sense anar més lluny, el dia del clàssic ens faltarà Christensen. Hi ha de jugar Alonso o Eric? El centre de defensa, tots dos avui tenen l'oportunitat. Al mig del camp jugarà Sergi Roberto, que sí, bé, doncs Sergi Roberto avui està jugant, té l'opció, i al davant en principi també ens falta un davanter, doncs en Sui Ferran també s'ho han de guanyar. Has de trobar aquest tipus d'al·licients sabent tots, jo com a mínim avui m'assec aquí pensant que el Barça guanyarà, però que segurament no veurem un bon partit del Barça, o es donen totes les possibilitats de que el Barça avui doncs, no estigui especialment fi o especialment connectat, perquè ve de seleccions i per tal l'entorn, i quan el rival no juga massa bé, doncs és difícil que tu també t'hi posis.
Avui amb la Marta i la Laia dubtàvem de si veuríem un 0-3 al minut 40 gairebé sense voler, o minut 82, 0-0, cap xut a porta.
És que tenim l'exemple d'Almeria, que també era abans del clàssic, no? Aquella ocasió era l'anada de les semifinals al Bernabéu, no? I era un partit d'aquells que a més podies agafar avantatge perquè jugaves també abans de... No, jugaves després, que havia jugat al Madrid però havia punxat, no? I era una oportunitat de fer un pas més cap al títol de Lliga, és a dir, que tot pintava a favor perquè l'Almeria també estava en zona de descens, un rival molt inferior, amb una mala dinàmica, i pam, vas punxar, vas perdre una 0. Per tant, jo crec que l'exemple més clar que avui podia posar Xavi als seus jugadors és el d'aquest, de centrem-nos primer en això, que si no podem prendre mal, com ja va passar el dia de l'Almeria. I també recordo el partit de l'any passat aquí, que el vas acabar salvant als últims instants amb un gol de penal i que vas haver de remuntar, perquè malgrat que l'Elx anava millor que aquesta temporada, tampoc no estava molt bé la temporada passada, també venies aquí un partit que teòricament no se't dona ja que has guanyat els 3 punts i les coses es van complicar.
Sí.
Per cert, Joan Manil, deixes comentar un parell d'imatges que he vist a les xarxes del Barça, que segur que no són casualitat tenint en compte la setmana d'on ve. La primera és la imatge de l'alineació que sempre comparteix el Barça a les seves xarxes socials. Hi ha un jugador, destaca un jugador, tampoc no sé molt bé, mai he sabut quin criteri hi és, però vaja, en aquest cas avui a qui es destaca és Ansu Fati. I tot just després han penjat una fotografia d'Araujo, d'aquestes que fan prèvia, però també n'ha penjat una altra d'Ansu Fati i sota la paraula titular.
Titular. I arroba papà Fati.
Hola, Bori, què tal?
Sí, sí, Déu-n'hi-do. Ha estat una setmana complicada pel pobre nano, que els pares a vegades no ajuden del tot.
Per cert, us he dit que l'Elx sortia amb una defensa de 5. Haurem d'estar pendents perquè avui és el primer partit de BKCC, per tant no se sap molt bé, tot i que hi havia l'especulació que segurament sortiria amb un sistema molt similar, amb 5 al darrere, com ha fet Pablo Machín al llarg de la temporada, però ens han repartit el full d'alineacions i en situen 4 al darrere, amb un 4-4-2, amb Badia a la porteria, defensa Carmona, Palacios, Vigas i Clerc, doble pivot amb Gumbau i Mascarell, banda dreta Tete Morente, a l'esquerra Lautano i a dalt doble punta amb Fidel i Pere Milla.
De seguida en parlem. Abans, però, s'ha acabat la cursa express aquesta del Gran Premi de
Sprint.
Motos. Sprint, això.
Sí, 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 sí. Amb victòria del sud-africà de KTM Brad Binder per davant dels italians de Ducati, Marco Bezzecchi segon i Luca Marini tercer, Àlex Márquez, que sortia des de la pole i finalment ha estat cinquè davant del líder Pecco Bagnaia, la resta dels catalans, Maverick Viñales setè, Àlex Rins quinzè, Aleix Espargaró ha caigut, recordeu, ni Pol Espargaró ni Marc Márquez hi eren perquè estan de baixa per lesió.
Gràcies, Quim, fins després.
Fins ara.
Que vagi bé. Què, també has trobat coses de Maroteca que relacionen el passat amb un Barça, un Elx Barça, aquí el Martínez Valero?
He hagut de picar una miqueta de pedra, però hem trobat. Ho hem trobat.
A veure quin és el resultat.
Vinga, va, avui anem cap a la Diada de l'any 1988. Això és un 11 de setembre en què el Barça tot just jugava el seu segon partit d'aquella Lliga, d'aquella 88-89, a l'estadi de l'Elx. Pràcticament començava el Barça a la Lliga i també començava l'era Cruyff, que tot just arrencava la seva història com a tècnic del Barça. És un partit que els blaugrana van guanyar amb comoditat per 0-3.
La Maroteca.
Diada del Barça, exclamava Mundo Deportivo, 0-3, Julio Salinas, estilete del Barça en Elche. Rematava el diari en portada, en pàgines interiors encara podíem llegir cumpleaños feliz para Salinas. Marcó sus dos primeros goles de Liga con el Barça. Tot just feia 26 anys, Salinas. Salinas canta 60 i està estupendo, per
sí,
fer.
Sí, ha anat al Tibet o al Nepal.
Sí, senyor, va passar per versió fa uns dies.
Sí,
el tio ho va explicar.
Content de l'experiència, el tio estava molt... Sí. Es matia molt positivisme.
Absolutament.
Va fotre en un parany que...
El van enganyar.
Es queixava d'algú, Salinas? No es queixa mai.
No, és poc de queixar-se i...
Doncs mira, aquell any estava eufòric, Salinas, perquè havia arribat al Barça i havia arribat en un Barça postmotí de l'Espèria. Un Barça que tot just inaugurava una nova era, com dèiem, i una renovació no profunda, no, profundíssima de la plantilla. Probablement és una de les renovacions més importants que hi ha hagut a la història del club. Núñez volia fer net dels jugadors que li van muntar aquest motí per un problema fiscal a Misenda, bàsicament perquè el club pagava els jugadors a través dels drets d'imatge que tributaven menys. Això fa 35 anys, ja veiem que fa 35 anys el club ja feia economia creativa per pagar els jugadors una mica, com ara les fórmules que estem intentant buscar per veure si Leo Messi torna al Barça, a veure de quina manera podem amagar la piloteta per pagar-li el seu salari. Només aquell any van venir d'una atacada a banda de Salinas, José Mari Vaquero, Eusebio, Serna, López Recarte, Luisio, Chiqui Begristán, Joan Antoni Goicoechea, Miquel Soler, Ernesto Valverde i Guillermo Amor, Jordi Roura i Luis Milla, que van pujar del planter. Tot això d'una atacada. Una renovació amb 14 canvis i un marcat accent basc. De fet, la confecció d'aquella plantilla sempre se li ha atribuït a Javier Clemente, que és a qui Núñez volia col·locar entrenador del Barça, però al final qui va ser-ho va ser Cruyff. Us imagineu?
No.
No, eh?
No, no acabis la pregunta.
Com ha saltat? És que... Cruyff o Clemente,
no.
És que
no.
Clar,
no. Bé, també vam tenir un moment, Mourinho, Pep,
sí.
Per sort. Perfil similar, eh?
És veritat que també podríem dir l'època després de JC, com fem amb Johan Cruyff, no?
Sí.
Previ i després, o post de JC, en fi. Centrem-nos en aquell Elx Barça a principis del setembre 88, de quan les lligues es jugaven al setembre, començaven al setembre, de setembre a juny, i no començaven en ple agost, com passava la temporada que ve, 12 d'agost, no vull recordar que és el cap de setmana que comença la lliga. Un partit que es va jugar en un estadi que potser no ho sabíeu, però és història amb majúscules de la història dels mundials. Sabeu per què?
Digues.
No?
No.
Sona, no, es deixa jugar, no?
No.
Doncs resulta que en el Martínez Valero s'hi va jugar un Hongria 10, El Salvador 1, del Mundial 82, que és la pallissa més gran que hi ha hagut en la història dels Mundials de Futbol. Si aquest estadi és història viva dels Mundials de Futbol, qui ho diria?
Sí, sí.
De fet, en aquest estadi també s'hi van jugar el Bèlgica-Hongria i el Salvador-Bèlgica. Ara bé...
El tinc en cromo sí, Panini, el Martínez Valero.
Sí o no?
Del Mundial 82, encara el guardo, l'àlbum.
Home, això
ho has de vendre, Pou.
Treus calés.
Això ni per tot. Això és la criptomoneda.
Jo només patiria que te'l foti el Damià López. Més enllà d'això... Ostres, doncs bé, l'he dit Martínez Valero i he de dir que no està prou rigorós perquè en aquella època, l'any 82, l'estadi es deia nou estadi de l'Elx. I no va ser fins 6 anys després que passaria a adoptar el seu nom actual, que és el del president del club que va construir l'estadi, aquest Martínez Valero, i es dona la casualitat que el primer partit que es va jugar amb el nou nom va ser aquest Elx 0, Barça 3, que us estem explicant, va ser el dia, el primer dia que l'estadi es deia Martínez Valero. Un partit en què a banda Salines també va marcar Guillermo Moura, un partit fàcil en què es va poder veure el Cruyff més genuí, perquè a la roda de premsa, malgrat la victòria fàcil, es va mostrar molt crític amb l'equip, l'equip que era líder empatat amb l'Atlètic de Bilbao i el Logroñés, amb dues victòries cada equip, i això era fet manual de Cruyff, és a dir, aplaudir quan l'equip anava malament, perdia i fotre canya quan guanyava. Encara al Mundeportiu aquell dia, això m'ha destacat tres noms en tres titulars que m'han agradat i m'ha fet gràcia veure. Primer, Mats Wilander, gran campió en Estados Unidos. El sueco s'impone a l'Endel i li ha arribat el liderato mundial del rànquing. Encara en tenis, Steffi Graf, la reina del futuro, que dius, home, aquí sí, la van clavar, eh?
Visionari.
Victoria a los 19 años contra Gabriela Sabatini, una tramita, Molló, el Flashing Meadows, i supone el inicio de una era. I l'últim, el tercer, que es convertiria també en un clàssic i també un vell amic d'aquesta secció, Eric Cantona, sancionado un año sin jugar con la selección francesa por criticar al seleccionador. Amb 22 anys ja Cantona es va perdre un any de selecció. I ja per acabar aquest dia, aquest 11 de setembre del 88, vull acabar amb un miniconcurs, perquè allò que penseu una miqueta. Ja sabeu que en aquella època el futbol català brillava a segona divisió. Molló ja està mirant el sostre.
Sí, brillava a segona divisió.
Sí, 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 i tant, i tant. Sí. Recordeu que no tenim ni un equip a segona divisió que sigui català. Recordeu quins 5 equips van jugar aquella temporada 88-89 a segona divisió?
Lleida.
Lleida, bé.
Sabadell.
Sabadell, bé.
Figueres. Palamós.
Mollerussa.
I Europa.
I Europa. No, home, no.
Queda un, no?
Queda un.
Nàstic.
Nàstic. No. Ara, Barça, Atlètic. Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. I Figueres sí, sí. Ama líder, aquella segona jornada.
Palamós hi va pujar al cap d'un any.
Correcte.
És veritat, perdó.
Ara que parlàveu de Salines, crec que t'has deixat que en aquella època Salines ja anava a Eurofitness.
Home, sí, has
posat...
Com que estava amazau d'allà.
És que parlàveu de que estava bé, però la clau és Eurofitness, perquè Eurofitness hi tens un gimnàs o centre esportiu compromès.
Ja existia Eurofitness, oi?
Sostenible, sí, sí, existia. Sostenible i actiu, amb una àmplia oferta d'activitats i serveis per gaudir d'una vida activa i saludable. Feu com Julio Salines. Entra a eurofitness.com.
Tens el tibet, també.
I coneix els clubs Eurofitness, el meu cos, el meu planeta.
L'operació retorn de Messi avança, Marta. El Barça ja en parla obertament i reconeix les converses.
Sí, ho ha fet en boca del vicepresident esportiu Rafa Juste.
Por supuesto que me encantaría que él volviese, pero porque también creo que las historias bonitas en la vida tienen que acabar bien, ¿no? Y también sí, sí. O sea, estamos, tenemos contactos, por supuesto, con ellos.
Juste va dir-ho ahir a la presentació de la Barça Academy World Cup. També Xavi va tornar a deixar clar que ell el rebria amb els braços oberts.
Tant de bo puguem tornar a veure el Leo aquí a Can Barça, de la manera que sigui. És casa seva, ja ho he dit moltes vegades. Jo seria el primer que me n'alegraria que tornés per ajudar-nos, perquè és el club de la seva vida, és el millor jugador de la història del futbol i evidentment, lògicament, del club.
De fet, aquesta setmana hem explicat a RAC1 que diverses persones del Barça s'han dirigit a Messi i al seu pare per fer-los arribar l'interès de recuperar-lo, però encara no hi ha cap proposta concreta sobre la taula.
Abans de valorar seriosament la possibilitat de tornar, Messi espera rebre una proposta concreta per part del Barça i saber en quina situació quedarà el club la propera temporada, sobretot tenint en compte les conseqüències que pugui tenir el cas Negreira. Una de les idees del club és que Messi es quedi tota la recaptació d'un possible homenatge. Pel que fa a les opcions de renovar amb el Paris Saint-Germain, Messi encara pot executar l'any opcional que té per contracte, però no ho farà fins que el club qatarià li doni detalls sobre el seu projecte pel curs vinent.
El finançament de les obres del Camp Nou ja s'ha aprovat internament, però encara no està tancat.
Dijous va quedar aprovat a la reunió de la Junta Directiva, però ahir encara s'hi estava treballant amb un comunicat que detallava que les negociacions finals es tancaran aquesta setmana entrant. La intenció del club és que el finançament dels 1.500 milions d'euros quedi segellat en tres trams amb un interès en cap cas superior al 6% i revisable a la baixa mesura que passin els anys i el Camp Nou ja reformat respongui a les expectatives d'ingressos. L'acord es signarà quan quan els inversors el validin a instàncies de les entitats vehiculadores Goldman Sachs i JP Morgan. A RAC1 ja havíem explicat, de fet, que difícilment es tancaria el 31 de març com estava previst i que tot apuntava que ens plantaríem el mes d'abril amb les negociacions encara obertes.
Mentrestant, el Barça ja ha comunicat a la Federació Espanyola que la temporada que ve jugarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
És el pas previ perquè l'ens espanyol elevi la decisió a la UEFA, òrgan organitzador de la Champions, que el club disputarà el curs que ve si no rep cap prohibició a causa de la investigació pel cas Negreira. L'entitat ha completat un tràmit que normalment no és notícia, però que en aquest cas significa que les obres de reforma del Camp Nou en principi compliran el calendari previst i, per tant, començaran aquest mes de juny de la mà de la constructora turca Limac.
També aquesta setmana hem sabut que Joan Laporta enviarà una carta als socis per donar-los explicacions del cas Negreira.
Una missiva reiterant que l'entitat mai ha pagat àrbitres i explicant els passos que seguiran per defensar-se. Queda pendent per després de Setmana Santa la roda de premsa per analitzar públicament els efectes del cas. Avui i ahir, en diversos actes amb penyes, Laporta ha tornat a incidir en el mateix discurs que en les seves darreres aparicions públiques.
El sentiment barcelonista que teniu vosaltres ni es compra ni es ven, i menys s'embruta. I aquests atacs greus que estem rebent darrerament contra el nostre club, que no tenen res a veure amb la realitat, no prosperaran. No prosperaran aquests atacs. No prosperaran perquè senzillament han intentat crear una campanya de desprestigio contra el nostre club que no és certa.
Us ho hem explicat a RAC1, el Barça està demanant reduccions de despesa més dràstiques a la majoria de les seccions i àrees del club.
L'objectiu és reduir massa salarial més enllà de l'àrea de futbol, uns 15 milions d'euros en els propers 3 anys. La retallada afecta les seccions de bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei, però en queden exempts tant el femení, que és l'única secció que genera beneficis, com el futbol base, que s'entén com una aposta de futur. Igual com està passant al primer equip de futbol masculí, s'estan descartant fitxatges pel seu cost elevat i prioritzant operacions a cost zero.
De fet, el Barça anirà a Getafe en tren per estalviar-se diners.
El Barça juga a Getafe diumenge 16, 16:45 de la tarda, i l'horari és propici per fer-ho, i l'operativa de seguretat ens diuen que ja està en marxa per fer-ho viable. De fet, també per estalviar, els membres de la comissió esportiva ja no poden viatjar més, només ho faran en cas de finals o bé en absència del directiu responsable.
Passen 6 minuts a 8:45, ara tornem.
RAC 1.
No pateixis en silenci. La caiguda dels cabells només deixa indiferent a qui no la pateix. Institut Vila Rovira t'ofereix l'última tecnologia en trasplantament de cabells amb més de 20 anys d'experiència. Primera visita gratuïta per tenir una valoració personalitzada del teu cas. Institut Vila Rovira, la clínica d'aquí, de Barcelona, la teva. A Passeig Bonanova 112 i al 93-241-78-88.
RAC 1.
Anem amb aquesta última hora, que és que Clara Ponsatí està a Catalunya.
Sí, i recordem que té una ordre de detenció en vigor a Espanya per un delicte de desobediència vinculat a l'1 d'octubre.
El cotxe dels Mossos d'Esquadra s'ha posat darrere de la comitiva, ha procedit a la detenció.
I demano amablement que m'acompanyi.
Baixeu-los.
Sembla que hi ha moviment a les portes de la Ciutat de la Justícia.
Sí, perquè la justícia encara falta saber a la lletra petita, però ha deixat en llibertat Clara Ponsatí, que ara mateix surt de la ciutat.
Confirmem a RAC1 que Clara Ponsatí a aquesta hora del matí es dirigeix a Brussel·les i que serà, per tant, en el ple de les 3 de la tarda.
Passi el que passi, passa a RAC1.
RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
8:45. A les 8:45, a les 9 en punt, el Martínez Valero i a la sintonia de RAC1. Ells, Barça. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé Araujo, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Eric García de mig centre, de pivot defensiu, amb Sergi Roberto i Gavi d'interiors, i al davant amb Ferran Torres, Lewandowski i Ansu Fati.
Amb qui no ens surt l'Ells, Laia?
Amb Edgar Badia a la porteria, defensa Carmona, Palacios, Vigas i Clerc, doble pivot, Gumbau i Mascarell, a les bandes Tete Morente i Lautaro, a dalt doble punta amb Pere Milla i Fidel.
Bàrbara Padilla, hola.
Hola.
Hola, com estàs? Tot bé?
Molt bé, tot bé.
Et sembla bé fer un repàs de l'actualitat?
Sí, em sembla bé, sí.
Vinga.
Doncs va, comencem amb l'incendi forestal de Gandesa, a la Terra Alta, a la Serra de Pàndols, perquè, tot i que ja està estabilitzat, els bombers continuen a la zona per si apareix algun focus secundari. L'alcalde del municipi, Carles Luz, ha explicat a RAC1 que les flames han començat en un lloc de difícil accés i que això ha fet que els bombers haguessin d'actuar sobretot amb avions.
És una zona orogràficament molt complicada, per tant, els efectius aeris seran vitals, perquè els terrestres és complicat, tot i que hi ha camins d'accés, però és difícil que puguen fer, faran la feina d'apagar el foc del darrere. Però sí que és veritat que els efectius aeris siguin vitals.
Segons els bombers, la gestió forestal que s'ha fet a la zona els últims anys ha evitat un incendi de dimensions més grans, un incendi que ha cremat poc més de 2 hectàrees i que encara no s'ha acabat d'extingir pel vent que hi ha a la zona. Un vent que demà continua, tot i que ara plou a la zona, Martí Oliveres.
Doncs milloren les condicions perquè està fent un ruixat ara mateix a la Terra Alta en aquesta zona de l'incendi. Probablement fins i tot hi està plovent amb ganes. Són ruixats locals però que poden descarregar amb intensitat. Ho ha fet fa poca estona a la zona del Matarranya, també al nord de la Terra Alta, i en aquesta zona de Gandesa el ruixat també està sent localment intens des de fa pocs minuts. O sigui que bones notícies, estem remullant aquesta zona de l'interior de les Terres de l'Ebre i el vent ha d'anar a la baixa durant la nit. També amb aquesta pluja pujarà la humitat i baixarà la temperatura, o sigui que les condicions han d'anar millorant, han d'ajudar aquests bombers que estan treballant amb les tasques d'extinció. Això sí, compte perquè demà la situació es pot complicar de nou amb el mestral i amb el domini del sol. El vent serà protagonista a les Terres de l'Ebre, fins i tot tant com ho ha estat avui.
Gràcies, Martí. L'incendi de Pàndols s'ha declarat el dia en què està activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendis a 4 municipis de la Catalunya central i l'accés a l'espai natural de Montserrat s'ha tancat per aquest motiu.
Gràcies, Bàrbara, que vagi bé.
Fins ara.
Bueno,
a què us sona?
Ara sí!
A què us sona?
A plaer.
Perquè passar bons moments amb els nostres és el que realment ens fa feliços i millor si és compartint un bon aperitiu, amb els fruits secs cocteleo de Freak Dravic, amb barreges sorprenents com les d'aroma a xili, curri, mel i mostassa, que a més han estat distingides, atenció, amb el Premi Sabor de l'any 2022, Podem seguir amb els bons costums i un d'ells és, sense cap mena de dubte, fer l'aperitiu amb Freak Dravic abans d'aquest dels Barça.
No, són boníssims, Vull dir, a mi em torna el loco.
Protagonista de l'antena de RAC1, Jaume?
Sí, el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, parlant a la Liga TV sobre temes d'actualitat com l'espai Barça, Ansu Fati o el possible retorn de Messi.
Hoy hasta 5 cambios respecto al clásico. Vemos a Eric en esa nueva posición. Ansu Fati de titular. Se ha hablado mucho de su nombre esta semana. Hoy todos los focos estarán en él por las declaraciones y para ver, ¿no?, cómo responde Ansu Fati a esos minutos.
Claro, Ansu y yo nosotros siempre repetimos lo mismo. Es un jugador importantísimo en nuestra plantilla, en el futuro del Barça. Es un jugador de una enorme calidad que simplemente necesita enlazar 2 partidos buenos. Él ahora está muy bien, está entrenando fenomenal y yo espero que hoy haga un gran partido. Estamos convencidos de ello.
Mateo, ¿cuándo vamos a saber algo sobre la remodelación del estadio, el nuevo estadio, si finalmente jugáis fuera, se ha dilatado en el tiempo?
No, bueno, están ahí cerrando la financiación ya y bueno, ya lo dijeron en una nota de prensa ayer. Creo que la semana que viene esperamos que todo esté ya arreglado y listo para que en junio empiecen esas obras.
Mateo, siempre te preguntamos por fútbol, por lo que pasa en el terreno de juego, pero te tengo aquí, no quiero desaprovechar la oportunidad. Vuelve el tema Messi, no sé si estás cansado, si no lo estás. El Barça, entiendo, le abre la puerta siempre a Messi de par en par, pero no sé si en algún momento se va a sentar a hablar de verdad.
A ver, Leo es un jugador... No, es que los calificativos se terminan con él, lo que representa para el club y para la historia del fútbol, y eso está claro, por lo tanto, eso ya no es cuestión. Ahora mismo nosotros estamos centrados en nuestro equipo, en ganar los máximos títulos posibles este año. Leo está jugando en otro club, y yo creo que hasta ahí te puedo decir. Es decir, el futuro nos dirá, pero ahora mismo él está en lo suyo y nosotros estamos centrados en las competiciones.
Doncs aquí refusa segona graderia de Mateu a Alemany. 2 minuts i mig i arribarem a 3:15. La radiografia del rival del Barça.
Primera divisió i està condemnat des de fa mesos. La diferència amb el Barça és de 55 punts. Els il·licitants només han sumat 13 punts en tot el campionat. La salvació està ara mateix a 14. Després de l'últim partit, amb derrota 2-0 a Noeta, la paciència del propietari s'ha esgotat i hi ha hagut canvi a la banqueta. Ha arribat l'argentí Becasesi en el lloc de Pablo Machín. però més en una visió de futur que no d'intentar una salvació que sembla impossible, malgrat el discurs oficial és que no es tirarà la tovallola fins que les matemàtiques ho donin per finiquitat. Avui l'Elx rep el Barça amb les baixes d'Enzo Rocco i Enteca per lesió i de Pape Cheikh i Lucas Boyer per sanció. Tornen avui els catalans Pere Milla, operat de la clavícula a principis de febrer, i Àlex Collado, cedit pel Barça i absent des de principi d'any per una lesió a l'adductor dret i de la qual es va recuperar durant les primeres setmanes a la ciutat esportiva Joan Gamper.
La tàctica del rival.
Serà el primer partit de BKCC a la banqueta de l'Elx. Això vol dir que tenim poques pistes de com vol fer jugar a l'equip. De fet, el primer dubte ja el tenim amb l'esquema. En principi, BKCC és un entrenador que havia optat més per defensa de 4 que defensa de 5 en la seva època com a entrenador en els altres equips, però és veritat que el perfil de jugadors que té avui convida a pensar que també podria utilitzar la defensa de 5, és a dir, 3 centrals i 2 carrilers. Volem què passa. Va ser el segon de Sant Paoli a uns quants equips i també a la selecció argentina durant el Mundial de Rússia el 2018, i es va impregnar de la pressió alta que vol practicar i que, de fet, practica l'extècnic del Sevilla. Tot i que BKC s'ha comentat darrerament que ha après a ser pragmàtic, és a dir, a també esperar al darrere quan el partit ho requereix, i avui segurament ho requerirà. Vol que els seus equips tinguin la pilota, compte, i sortir per baix jugant des del darrere, però diguéssim que no és un radical de la idea, al contrari, els seus equips també es poden tancar i sortir ràpid al contracop, igual que ho va fer amb Defensa i Justícia, amb l'últim equip que va entrenar a l'Argentina. Tot això està molt bé, però a la banqueta de l'Elx s'hi han assegut 5 entrenadors diferents fins ara i cap se n'han sortit. David Montoya, entrenador titulat i comentarista dels partits de l'Elx a Cope Elche, analitza el perquè.
L'Elx està sent un equip, ante todo, muy débil defensivamente. Errores individuales que le han condenado en momentos puntuales de los partidos. Un centro del campo que no ha funcionado a la hora de crear y generar juego debido principalmente a la falta de alternativas de jugadores con mayor capacidad de creación. Y una delantera a la que le ha costado mucho encontrar situaciones favorables para encontrar la portería rival y siempre lejos de la misma. Perdidos en duelos, generalmente en desventaja ante defensores rivales y haciendo una presión a la salida de balón de los contrarios infructuosa y muy lejos de generar errores en la zona de iniciación de los contrarios.
Us puc assegurar que és David Montoya i no Quique Sánchez Flores qui ens feia l'anàlisi de l'Elx.
Quin doble de veu tan clar, eh?
Sí. Val a dir també que l'Elx ha fet coses malament, sobretot en la direcció esportiva, els fitxatges no han funcionat, però que també ha tingut mala sort. El seu millor jugador, com ens comentava la Laia, Pere Milla, es va lesionar quan més inspirat estava i els àrbitres tampoc l'han ajudat. Al contrari, s'han sentit perjudicats en alguns partits.
El jugador més en forma.
Per triar-ne un, Tete Morente, extrem de 26 anys, ve de fer el seu primer gol a la Lliga aquesta temporada en l'últim partit disputat al Martínez Valero. És dretà, però pot jugar a les dues bandes, tant a la dreta com a l'esquerra. Té velocitat, és potent, i en un dia com avui podria sorprendre en algun contracop. Bona conducció, el que passa és que li costa. Quan arriba a l'àrea, només porta un gol, de fet, a la Lliga aquesta temporada.
L'opinió de la premsa local.
Amb el company Raül Pina de Punt Ràdio, que ens explica com afronta el duel d'avui l'Elx, tenint en compte la situació i que reben el líder de la categoria.
El partit contra el Barça no vull dir que siga un tràmit per a l'Elx, però sí que la realitat és que l'afronta sense pressió. L'equip està cuer, últim en la classificació. La temporada és per a oblidar. Tot el món pensa que, lògicament, la realitat és la que emana i que en esta recta final a Sebas BKCC va ajudar-li per a conèixer el futbol espanyol, per a conèixer els futbolistes de l'actual planter i decidir en un futur qui es queda, qui no es queda per afrontar la pròxima temporada en segona divisió. Per tant, avui l'equip, sense cap pressió contra el Barça, tractarà de donar la seva millor versió i intentar tombar el líder, el Futbol Club Barcelona.
Sons del món ja ha presentat cartell, sí, Compte, sí, sí, compte amb el cartell. Sí, sí. Rafael,
ojo,
Pico,
ojo,
Sopa de Cabra,
ojo,
ara Mariquian.
Ojo.
Tots aquests se sumen a Zaz, a Jackson 5, a Guitarrica de la Fuente i a Rosco, entre d'altres. Cartellàs i a sobre un espai fantàstic com és la Ciutadella de Roses. Les entrades estan a la venda ja, A sonsdelmón.cat, corre que volen.
Boníssim, aquest cartell, eh?
No. I a part, l'espai és espectacular. Vaig anar l'any passat m'hi sentia dins de la Ciutadella aquesta molt còmode. Molt bé.
Sí, eh?
Sí, mira, que sona. Despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Torna.
artista d'ell és aquella persona que soni la cançó que soni és capaç de cantar-la, no?
De 0 a 100 en 2 segons.
Tornes a ser aquí entre nosaltres?
Sí, sí, sí.
Val. Què diu la gent a Twitter, Guillem?
Doncs mira, la gent està dient moltes coses. La Paula ens, bueno, ens diu que avui és important sumar els 3 punts i fer un pas per guanyar la Lliga. Molta atenció perquè el Pep Arenas li fa una proposta a la Porta per poder estalviar una mica. Diu que per estalviar també podríem canviar l'abonament del Via Veneto i anar, per exemple, al Camp Fermí Puig. Trobo una bona proposta. Diu també per aquí el Llampec, ja era hora que provessin Eric al migcentre, se li ha de donar continuïtat i tindrem el recanvi de Busquets gratis, vull dir que també està molt bona tècnica. I aparent llançat una enquesta express per saber com veu el partit la nostra gent. Les opcions eren partit fàcil, patirem fins al final. Derrota del Barça, empat res i curt, i la gent no ho veu molt clar, diu que patirem fins al final amb un 64% dels vots. Vull dir que bé, la noche entera se viene.
11 minuts i començarà el partit. Ara tornem.
El Barça juga a RAC1. Compte enrere per la gala dels Premis DRAC.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva. La dels referents que han innovat per posar la tecnologia al servei de les persones. Per això, comptem amb el suport de Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Ja és aquí la 6a edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
9 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. 9 minuts i començarà l'Elx, Barça, el Martínez Valero i a la sintonia de RAC1. Què no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Marcos Alonso i Jordi Alba a la defensa, amb Eric García de migcentre, amb Sergi Roberto i Gavi d'interiors i al davant amb Ferran Torres, Lewandowski i Ansu Fati.
Amb qui no ens surt l'Elx, Laia?
Edgar Badia a la porteria, defensa, Carmona, Palacios, Vigas i Clerc, doble pivot, Gumbau i Mascarell, banda dreta, Tete, Morente, a l'esquerra, Lautaro i a dalt, Fidel i Pere Millo.
Aquest és l'11 del rival del Barça avui, el Cué destacat. Repassem les banquetes.
Obramat, el magatzem de la construcció i de reforma, li ofereix aquest espai.
La del Barça.
I tenim Busquets, també hi tenim Kessié, Valde, Casadó, Pablo Torre, Alarcón, Estanis Pedrola, Aleix Garrido i de porters suplents hi tenim Iñaki Peña i Arnau Tenas.
Doncs una banqueta del Barça on Valde crec que té moltes opcions de jugar, ja sigui fent d'extrem al final o fent de lateral esquerre o, per què no, fins i tot lateral dret, perquè no hi ha defenses bàsicament a la banqueta, només Valde i Casado, que és mig centre, però que no t'estranya que acabés fent de lateral si fes falta. Hi ha molts migcampistes, estranyament, Busquets, Kessié, Pablo Torre, jo crec que avui sí, no? Pablo Torre hauria de tenir minuts avui a la segona part, i de davantera ben poca cosa, potser Alarcón sí que tindrà minuts al costat d'Estanis, un altre nano del planter. N'hi ha 5 en fitxa del planter, sense comptar els porters.
La banqueta de l'Elx, Laia.
Axel Werner, porter suplent, i jugadors de camp, Diego González, Gonzalo Verdú, Magallán, Nico Fernández, Pol Lirola, John, Raúl Guti, Àlex Collado, Josan i Ponce.
una banqueta amb massa, no, sense massa jugadors que puguin realment revolucionar el partit, amb tres argentins, un d'ells Ezequiel Ponce, un davanter centre que ha marcat tres gols, argentí, n'hi ha molts, com diem, de 26 anyets, podria sortir la segona part, i veiem si veiem Àlex Collado, aquest jugador format a casa, el Barça, que va començar molt bé la temporada, després s'ha passat tres mesos pràcticament lesionat, i que avui doncs podria tornar, aviam si Àlex Collado pot acabar bé la temporada, que no està tenint sort, i en el fons és un jugador de casa i que juga molt bé.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
7 minuts i les 9, la cara ve.
La cara ve.
Des del punt de vista mediàtic, té sentit que aquesta setmana s'hagi parlat més de l'espai Barça, del possible retorn de Messi o de com la premsa madrilenya està convertint Gavi en el nou Osama Bin Laden que del retorn de la Lliga. L'Elx, a priori, no desperta cap interès i estem donant la Lliga per guanyada des de l'últim clàssic. Però estaria bé posar-se en situació, afrontar el partit d'avui amb la seriositat que mereix i fugir de qualsevol distracció. Ho cantava Beck en aquesta formidable No Distraction i ens prenem la llibertat d'adaptar-la al nostre context culer. Millor matar la Lliga quan el Madrid encara estigui viu a la Champions que deixar alguna esperança quan no li quedi més remei que centrar-se en la Lliga si aquest any no se li torna a aparèixer la Verge Europa.
David Bro.
Minuts i començarà l'Elx Barça i tant de bo el Barça no es distregui, se centri, surti concentrat a jugar el partit i a sumar 3 punts més. Abans de les dades del Molló, 3 apunts molt ràpids de la resta de l'actualitat esportiva.
Sí, per exemple, que s'ha acabat el partit que teníem en joc al nou Mirandilla de la primera divisió masculina de futbol amb victòria del Sevilla, Cádiz 0, Sevilla 2. Això deixa el Sevilla ara mateix 13è a la classificació, 5 per sobre del descens. I el Cádiz 16è amb 28 punts, és a dir, 2 per sobre del descens. Recordo que han jugat ja Girona i Espanyol a Montilivi, Girona 2, Espanyol única. El Joan Camins ha comentat en temps de Superesports que hi ha reunió d'urgència ara mateix de la cúpula del Real Club Deportiu Espanyol per valorar el futur de Diego Martínez, de l'entrenador. Veurem que en surt de tot plegat. I s'ha jugat també un partit de primera, Atlètic de Bilbao 0, Getafe 0. I teníem un parell de partits per tancar del futbol internacional. S'ha acabat el Chelsea 0, Aston Villa 2, derrota del Chelsea, el rival de Madrid, als quarts de la Champions, i derrota del Dortmund, victòria del Bayern en el clàssic del futbol alemany, Bayern 4, Dortmund 2. Al final ha maquillat una mica el resultat l'equip alemany. El Bayern, nou líder de la Bundesliga, 55 punts, 2 més que el Borussia Dortmund.
4 minuts i les 9. El Barça encadena 9 victòries contra l'Elx en partits oficials.
Sí, des de la temporada 2014-2015, sumant Lliga i Copa, els blaugranes sempre han guanyat els alacantins amb un balanç de gols espectacular, a més, en aquests 9 partits. 31 gols a favor i només 3 en contra. A més, el Barça ha guanyat 14 dels últims 15 precedents contra l'Elx. Com a visitant, el Barça també encadena 4 victòries al Martínez Valero i 10 partits sense perdre. L'última derrota és la temporada 74-75, 1-0 per l'Elx.
74-75?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. De fet, l'Elx només ha marcat 2 gols al Barça en aquest estadi.
Sí, des de la seva inauguració, el setembre del 1976, només hi han encaixat 2 gols en 8 partits. El primer va ser l'1 de gener del 78, no va servir per res, el Barça va guanyar 1-3. Des d'aleshores, 7 victòries blaugranes, 17 gols del Barça i un de l'Elx. El va marcar la temporada passada Fidel i tampoc va servir per res, perquè el Barça va guanyar per 1-2.
Ter Stegen pot sumar avui la vintena porteria zero en aquesta Lliga.
De moment són 19 partits sense rebre gol en 26 jornades de Lliga. L'Alemanya és a 3 porteries a zero d'igualar el rècord del Barça en una Lliga completa, és a dir, després de 38 jornades, el té Claudio Bravo, 22 porteries a zero, i a 7 porteries a zero d'igualar el rècord absolut del campionat, que recordem és de Paco Liaño amb el Deportivo de la Coruña la temporada 1993-94.
Sí, les xifres del Barça... Ho comentava la Laia, no? Has dit 55 punts de diferència, no?, entre el Barça i l'Elx.
Sí, correcte.
Clar, és que el, sí, aquesta Lliga, el líder és molt líder, però és que el cué també és molt cué. Vull dir, realment l'Elx es va no? es va desconnectar, diguem-ho així, de la possibilitat de continuar a primera divisió molt d'hora.
Sí, cosa que cada vegada passa menys, diria.
Sí, sí, sí.
I és veritat que aquesta temporada ha passat.
És que és l'únic equip que està desconnectat, perquè sí, les dues posicions que encara s'han de determinar de descens, hi haurà una batalla campal, jo crec que gairebé fins l'última jornada.
És que la dada de 5 entrenadors diferents una mateixa temporada, bueno, en mes d'abril, és el 5è entrenador i és demolidora i significativa com ha jugat aquest equip aquesta temporada.
Sí, sí, totalment. I tot i això, com deia la Laia, avui... entrada molt, molt bona, eh? Vaja, jo crec que està ple de gom a gom.
Sí, és cert que es veuen algunes cadires buides, allò, però poquíssimes, eh? Segur que estem per sobre les 30.000 persones, i el que em sorprèn molt és el suport de l'afició, perquè ara mateix cantant l'himne a capella i tothom dempeus amb la bufanda, estenent-la amb els braços, amb les bufandes de color verd i blanc, i em sorprèn com reacciona l'afició, no? I amb la situació tan crítica que té l'equip abocat ja a la segona divisió, el suport que s'està donant.
I ja tenim activada, com sempre, l'opció de sincronitzar la imatge de televisió amb la nostra narració a través de l'app de RAC1. Amb mòbils i tauletes, entreu, cliqueu l'icona TV i podreu ajustar la imatge de la Liga TV, ja sigui a Movistar, a Orange o on sigui, amb la nostra narració.
Avui el Barça amb la samarreta de la senyera, eh?
Sí, groc i les quatre barres al pit horitzontals.
És maca.
Sí, sí, sí. La meva filla o la petita va triar aquesta.
Té bon gust.
La meva filla o la gran, la blaugrana, i la petita, aquesta.
És com molt fineta.
Sí, la mitjana no és futbolera i de moment no l'ha demanat. I la meva economia de moment no està agraïda.
Això t'anava a dir, que els calés que t'has deixat...
Dosifica una mica.
Podrien haver demanat la de Motomami.
Sí, clar.
Signada, eh?
Per suposat.
La de l'edició limitada.
Doncs tot a punt perquè comenci el partit. La primera possessió de pilota serà per l'Elx. No ho hem comentat, l'àrbitre principal del partit del Cerro Grande, el VAR de Burgos Bengoetxea, que pel meu gust ja podria ser l'àrbitre del dimecres també de sí, la partit de Copa, no?
Tant de bo.
Els partits